Goig de la Castellana.
Y hay que analizar ahora, hay que analizar porque algo pasa, sí, seguramente, porque no hicimos las cosas, sobre todo preparando como hemos preparado el partido. Y sobre todo la intensidad no ha sido bueno, sobre todo el inicio del partido. Ahora ya está. Te digo que no. Lo bueno es que tenemos ya sábado un partido y vamos a pensar solo eso ahora.
Algo passa i algo tendremos que hacer, són algunes de les reflexions de Zinedine Zidane després de la derrota del seu equip ahir al Bernabéu, Real Madrid 1, Celta 2, un Zidane que atribueix la patinada del seu equip a un dèficit d'intensitat. Jo, si no em falla la memòria, cada cop que el Madrid ha tingut una actuació semidolenta, la d'ahir o en partits anteriors on no havia acabat de perdre però no havia tingut una bona imatge, Zidane ha apel·lat sempre a la falta d'intensitat. Rarament l'he sentit apel·lar a una qüestió futbolística. David, això et fa la sensació que és un dard al vestidor, que Zidane té prou entitat per assenyalar els seus jugadors d'aquesta manera?
Sí, yo creo que sí, que es lo recurrente. Lo que jamás va a hacer Zinedine Zidane y nunca hace es señalar directamente al jugador que ha fallado. Le hace Lucas Vázquez, por ejemplo, ayer en el segundo tanto, Keylor Navas en el segundo tanto del partido del Sánchez-Pizjuán. El tema de la actitud, Zidane lo ha repetido en más de una ocasión, ¿eh? Incluso en partidos en los cuales el Real Madrid ha ganado en el minuto 90 y tantos, en según qué partidos, Zinedine Zidane ha tirado del archivo y del recurso de nos ha faltado actitud y no hemos salido al campo como teníamos que saltar. Lo que es una evidencia es que lo de Sevilla dejó tocado el equipo. Ayer en zona mixta, tanto Marcelo como Kiko Casilla reconocieron que quizás lo de Sevilla había afectado más de lo que uno se esperaba. Lo que yo te digo, la sensación que se tiene en el vestuario, Jordi, es que en el minuto 85 de Sevilla se veían con la liga ya finiquitada para pensar solo en Liga de Campeones y en Copa del Rey, y se ven que en el 92 de Sevilla has palmado 3 puntos, que el Barcelona se te acerca un poquito, que el Sevilla se te pone a 1 punto, que tienes que jugar ante el Valencia, que está mal, pero no nos olvidemos que es el Valencia, llega el Celta, te plantea un partido serio, te gana, y al final, hombre, no es una crisis galopante, ni tan solo una crisis, pero 40 partidos sin perder, y tienes en Liga cerquita a Sevilla, a Barcelona y un poquito más lejos al Atlético de Madrid, y en Copa del Rey tienes que ir a un estadio como Balaídos a remontar la eliminatoria.
Jo crec que fer servir la paraula crisi és exagerat, però sí que és evident que alguna cosa ha passat al Madrid. De fet, ara que el David deia això, al minut 85 de Sevilla es veien amb la Lliga guanyada, m'ha vingut al cap el Barça-Madrid de l'any passat, en què el Barça...
A la rada Piqué.
Hi ha un moment que té amb l'1-0 la Lliga, em sembla que era...
Sí, 13 punts, diria que en aquell moment.
El gol de Piqué, com Piqué marca...
Que... Sí. Exacte, sí, sí. I després acaba perdent aquell partit, evidentment, el que havien estat en un moment del partit 13 es converteixen en 7 i a partir d'allà a patir. No tinc ni idea de com reaccionarà el Madrid, que de problemes futbolístics no és que en tingui ara. N'ha tingut tota la...
Sí, ha tingut moments bons, com deia abans, que alguna vegada ha jugat bé.
Penso... Sí, de fet, els primers partits de l'any, sí. Recordo el partit de Copa contra el Sevilla.
Contra el Sevilla, precisament.
I el partit del Calderón, ninguno más.
Sí.
Partidos buenos, digo, ¿eh?
Sí, sí. Sí,
no, sí, i bon,
però el dia del Sevilla realment a mi em va impressionar.
A diferència de la situació que tu comentaves del Barça, Jordi, jo crec que hi ha una gran diferència. Que el Madrid li ha agafat molt d'hora, això. Que el Barça li va agafar amb la temporada ja...
Sí, més cap al març.
I quan veus la meta més a prop i tens un estímul per esforçar-te més, i aquí estàs amb una mica en terra de ningú. No, no, de fet, acaba la primera volta d'aquí 2 setmanes, no?
Sí, sí.
I l'altra és la de que ara el Madrid... Crec que la gestió aquesta que es fa, o el que es diu de quan jugues al Mundial dels Clubs, és... Per mi hi ha un concepte erroni de pensar que quan tornen al Mundial de Clubs els equips venen molt cansats. Jo crec que no es cansa el Mundial de Clubs. Jo crec que el que desgasta més enllà del Mundial de Clubs, que pot ser, però després hi ha unes vacances, és la Copa del Rei. Una Copa del Rei exigent et fa córrer molt. El Madrid ha jugat amb el Sevilla i ha tingut 2 partits que un l'ha fet molt bé. Però
el que passa que ha pogut fer rotacions, ha fet rotacions, ha volgut fer rotacions.
Carvajal ja ha caigut. Han de córrer molt. El Celta és un equip que t'obliga a córrer molt.
Una baixa, la de Carvajal, per mes i mig, que el pot fer perdre's, com a mínim, l'anada de l'eliminatòria del Champions.
Danilo és un bro, també, I en aquesta dinàmica, quan tots els equips tenen una setmana neta per descansar, és quan recuperes el partit que t'havies deixat. I aquest és el problema. O sigui, el problema havia de ser el partit aquest de València, que més enllà de que València és un territori hostil també per al Real Madrid, i que el València està fet una cachimba, però en principi 20 minuts bons i després a veure com és, com els hi surt, no se sap mai com acabarà això, perquè el València pot estar en una situació bastant preocupant. És aquest partit que ja t'obliga més, no? Psicològicament, sobretot.
Avui li preguntem als oients si creuen que és un canvi de tendència o que són dos accidents el que li està passant al Real Madrid. El Jaime Hernández, per exemple, aposta pel primer, per canvi de tendència. En canvi, Laura Ferrada ens diu: accident, sou exagerats, dos partits no vol dir res. No, consti que nosaltres ho preguntem, no estàvem posicionant-nos en cap de les dues situacions.
No, però l'Àxel... Tot el que al Madrid li havia anat de cara, ara ja no li surten de cara. Això,
mira, l'Àxel, per exemple, diu això: canvi de tendència, se'ls hi ha mort la flor, res que no es pugui solucionar amb més ajudes de les que han rebut fins ara. Vaja, apunta, imagino, cap als àrbitres. El David diu: crec que és accident, tot i que desitjo que sigui canvi de tendència i acabi fora dels jocs d'accés a competicions europees. Vaja, un desig poc realitzable, sembla, ara mateix, però tot pot ser. El Francesc diu: no ens fem il·lusions, les flors sempre tornen a néixer amb el bon temps. El Jordi diu: accident, però amb moltíssimes ganes de canvi de tendència. Aquesta gent amb molt poc han fet massa. El Dani Bruc diu: accident a Sevilla per perdre... A Sevilla va perdre per mala sort i ahir per indolència a la Copa. Són alguns de les opinions dels oients. El Ferran Roman diu: si ens ho pega contra el Màlaga, canvi de tendència, però compte que des de la caverna més d'una vegada han dit el mateix del cicle culer.
Estic bastant d'acord amb aquest oient que diu que Sevilla, per mi, el Madrid no es va mereixer perdre, i en canvi ahir va fer tots els esforços per perdre, perquè és difícil equivocar-se més del que ho va fer l'equip blanc. Amb un partit, vaja, allò que en diuen allà, un partido fronterizo, em sembla a mi. El Madrid rep dissabte a 4:45 al Màlaga, un partit que en teoria hauria de guanyar.
Sí, partit d'entretiempo.
Però si no... Bueno.
Bueno, sí. Oye, este año, que yo sepa, el Eibar ha empatado en el Bernabéu y varios equipos de ese perfil no han ganado por la famosa tendencia,
La
que
Sandro está lesionado,
a mi entender. La que antes
Sandro está lesionado.
La negativa. Yo no descarto que el Málaga, que está muy necesitado, oye, aprovechando los nervios del Bernabéu, que el otro día ya el run-run cada vez que la tocaba Cristiano Ronaldo, oye, aguantas 20 minutitos con el 0-0 y aquí la gente se pone nerviosa, ¿eh?
Mira, parlant de nervis, escoltem Kiko Casilla ahí després del partit.
Está claro que bueno, ahora tenemos una cuenta pendiente, ahora está claro que todo el mundo, pues fuera de nuestro entorno, nos va a pegar palos por todos lados. Somos un grupo unido, un grupo fuerte, y está claro que bueno, es una motivación extra para salir de esta. Bueno, está claro que a todo el mundo le gustará un poquito esto, y a vosotros también, y está claro que mucha gente estaba esperando, y lo sabíamos, y sabíamos que ese día llegaría, y ese día sabíamos que teníamos que estar unidos. Es como estamos, y bueno, primero Málaga aquí en casa, que tampoco va a ser fácil, y luego una final en vivo.
Un mecanisme clàssic en el futbolista del segle XXI, quan et plouen els elogis perquè no has perdut 40 partits, tot és meravellós, a la que hi ha quatre crítiques, perquè crec que no han anat més enllà, perquè n'has perdut dos de seguits, esteu tots en contra, ens estàveu esperant... Bé...
Ja subireis al carro.
Per mi, això que...
Jordi, el lloro preventivo.
És un altre concepte.
El lloro preventivo. Hay que recordar que estas palabras de Kiko Casillas son 15 minutos después de acabar el partido. Es decir, que creo que ni las crónicas estaban enviadas a los respectivos periódicos. O juegan con un pinganillo de escuchar la radio, o es que salieron todos además diciendo lo mismo, ni antes éramos tan malos, como nos esperabais, ya sé. ¿Habéis escuchado mucha crítica de verdad al juego del Real Madrid?
No.
Yo he escuchado millones de palos a Danilo, pero he escuchado poquitos palos a Zidane, poquitos palos a Cristiano.
Espera't, espera't, espera't.
Ha rebut, eh?
Espera't, espera't. Ara hi anem, amb Cristiano.
Burst.
Ara hi anem amb Cristiano, però bé, a mi em sorprèn que Casilla reaccioni d'aquesta manera, perquè el que em transmet, així com Zidane no em transmet nerviosisme en el seu missatge a postpartit, està emprenyat perquè considera que els seus jugadors no han estat al nivell, a mi em sorprèn que un jugador surti amb aquest discurs d'ens estàveu, esperant. Però bé, ja que el David té ganes de parlar-ne, jo ho diré així, amb tot el respecte que tinc per Cristiano Ronaldo, perquè em sembla un jugador que s'ha guanyat un lloc a la història i, amb permís de Messi, indiscutiblement el millor dels últims anys, al Madrid hi ha dies que fa la sensació que juga amb 10. I ahir va ser un d'aquests casos. És a dir, s'ha convertit en un jugador que tot el que val és pel gol que fa. El dia que no marca, com ahir, i fins i tot a Sevilla, que va marcar de penal, a mi em sembla, sincerament, que el Madrid juga amb 10.
Ha canviat. Primer, perquè ell no té l'ofici de 9. No té l'ofici de davanter centre. I crec que hi ha una part que han vist que no pot jugar com jugava fa 2-3 anys. Aquelles cavalcades... O sigui, fa temps que no veiem el Cristiano fent la cavalcada aquella...
Aquella potència l'ha perduda a
favor
i era mitja vida per ell.
Córner en contra del Madrid, i allò de que sortia i feia la diagonal i engegava la pistola i fotia una canonada que rebentava la
pilota. I fins i tot així continuarà fent els gols que li doni la gana.
No, gol el tindrà, però, perquè té una pipa descomunal.
Però,
el que no té
és
el recorregut i la
influència en el joc.
La potència de sortida ja gairebé ni en carrera, però en parat ja no...
El que sí que continua sent, en principi, un molt bon rematador. Molt, i en això sí que
excel·lent.
No està...
Per
no...
mi, rematador és el millor que hi ha.
Exacte, i en aquí és on no està fi ara mateix.
Com a rematador és excel·lent. Però sí que hi ha una part, també, al Cristiano, que també la falta de protagonisme i la falta de contacte amb la pilota el va posar més nerviós. I ell mateix es va... no està acostumat a participar tant.
Tampoc.
Com no té l'ofici de davanter centre. Bueno. Sí, Luis Suárez, que és davanter centre nat, sap que pot estar parellant-se amb els centrals, creant espais, forçant fora de joc, caient en fora de joc, i forma part de la seva tasca, de la seva feina i del seu ofici, perquè el té mamat des de ben petit. A Cristiano, la falta de contacte amb la pilota, que les seves tres primeres actuacions siguin que li tirin una guerra o que no li centrin, això el posa molt, 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 molt de la olla. I respecte al tema de... Ara et deixo dir... I el tema d'això de que tingui... que jugui millor o pitjor, em remeto al comentari que ha fet avui a Twitter Diego Torres. I què li passa a Cristiano últimament? Res que no li passés. Jugant com està jugant, ha guanyat una Eurocopa,
sí, sí,
i ha guanyat una Champions.
No, és que ho dic perquè això ja m'ho veig a venir. El dia que passarà dissabte, segurament, el dia que Cristiano en torni a fotre dos, burro, has dit que el Madrid juga amb 10, ho mantindré. Cristiano Ronaldo cada vegada participa, ja ha estat un jugador amb poca tendència a participar en el joc i últimament no participa res. I hi ha moments en què el partits de dinàmica com el de Sevilla i el que et provoca ahir el Celta, que necessites que tot l'equip remi i tu jugues amb 10. I fins i tot, en el cas de Sevilla, amb 9, perquè Benzema tampoc no rema. Per tant, ja no és un problema només de Cristiano Ronaldo, que qui ho hagi volgut veure ja ho ha vist, i qui no, doncs li ha donat el de best, però és un jugador que està baixant, però que és un problema que jo crec que afecta col·lectivament al Madrid, David.
Yo primero, creo que Zidane no está muy incómodo cuando Cristiano no está en el equipo titular o en la convocatoria. Yo creo que esto es la confirmación que viene apuntando todo el mundo desde hace 3-4 temporadas. Siempre se decía, cuando Messi y Cristiano lleguen a esa edad en la cual el físico no acompañe, tiene pinta de que Messi se puede reciclar fácilmente y Cristiano no tanto. Messi ahora es un excelente jugador de cualquier parte y posición del campo, y Cristiano se ha quedado en un gran rematador. Yo lo decía ayer y algunos, especialmente aquí en Madrid, me han matado. Para mí es el inicio del declive de Cristiano Ronaldo, que va cuesta abajo, en trineo, sin frenos y con viento a favor. Y creo que es que quien espere al Cristiano de la época de Mourinho se puede ir olvidando. Últimos 4 partidos del Real Madrid: 3 contra el Sevilla, 1 contra el Celta de Vigo, una victoria del Madrid, un empate y dos derrotas. Cristiano ha jugado en dos partidos, en las dos derrotas, la de Sevilla en Liga y la de ayer ante el Celta en Copa. No quiere decir nada, pero bueno, es la sensación que también se tiene aquí en Madrid de que el equipo juega mejor sin Cristiano. Los mejores minutos del Madrid de esta temporada han sido esos momentos en los cuales o no ha estado Cristiano o no ha intervenido mucho Cristiano. Y repito, ayer el Bernabéu volvió a señalar a Cristiano Ronaldo, los goles no tapan que no es un jugador que esté atravesando su mejor momento, porque repito, lleva muchos goles, seguirá marcando goles, es un pedazo rematador, es un pedazo chutador de penaltis, pero se ha quedado en eso. Yo creo que colectivamente aporta poco, y cuando venga Bale, quiero ver qué es lo que hace Zinedine Zidane para confeccionar el once.
Aquí és on hi queda verlo.
Bale per la banda i Cristiano continuarà com a nou. Aquí el sacrificat pot ser Benzema.